Bé, doncs a la passada visita, com us deia ara la meva companya, vàrem visitar el que era la planta 1, que començàvem amb la introducció històrica a la col·lecció a partir dels anys 50 i ens aproximàvem ja cap als 80. Un dels objectius fonamentals d'aquesta exposició que nosaltres ara us presentem era veure com una manera d'acostar-nos a l'obra d'art que en principi havia estat la visual a través sempre de la vista i de la contemplació, veurem com va sofrint transformacions. I a dins les obres s'hi doncs, van introduint elements nous. Fins que arribarem amb la propera de les visites a la planta zero, aquí on veurem que el paradigma de coneixement a través de la vista s'ha convertit en un paradigma a través de coneixement amb altres sentits, un d'ells sobretot doncs, l'oïda, que fins ara no havia tingut sentit. Per recordar una miqueta, a la planta zero, com dic, començàvem als anys 50 i anàvem passant a través d'algunes figures que són pilars de la nostra col·lecció i arribàvem fins als anys 80, aproximadament. Vèiem l'eclosió de la pintura, que ressorgí de la pintura que hi va haver després del període conceptual, que venia doncs, de la mà a Espanya d'artistes com Barceló, Sicília, García Sevilla. I a nivell internacional doncs, hi ha les figures de Basquiat o les figures de Penck, encara que no estiguessin a sales. Va ser un moment, als 80, en el que semblava que no hi havia res més que la pintura. La pintura va ser com una explosió. De sobte, després d'un període, com sabeu, el conceptual, en el que l'estudi, la concentració en els processos havia estat el més fonamental, hi ha com una revifalla d'aquesta pintura amb molta matèria, molt de color i molt gestual. Però nosaltres volíem mostrar a la sala següent, en aquests pintors, com no és absolutament veritat que només hi hagués pintura en aquell moment, sinó que aquests anys 80 és precisament l'època en què, per una part, la fotografia es consolida com a nou mitjà d'expressió artística, deixant de banda aquells aspectes que havien estat purament documentals, d'un gran valor, però basats en un 90% en un interès per lo documental, passem a tenir la fotografia artística, i després apuntàvem ja també cap a l'escultura, més que l'escultura, cap als dispositius tridimensionals, que se'n diuen, no? Que poden ser esculpits, però també poden ser muntats, fets per acoblament. De tal manera que, ara en aquesta planta que continuarem, seguirem a dins dels 80 amb algunes incursions en els anys 90, però veurem que aquesta manera d'acostar-nos a l'art, que durant la primera meitat del segle XX havia estat només visual, se va enriquint en noves coses. Per una part, uns continguts que de vegades pues, contenen narració, contenen història i que, per tant, se relacionen amb alguna de les línies de la nostra col·lecció vinculades a la teatralitat, en el món de la narració, de l'acció, de la persona dins l'espai. I, per altra banda, veurem com se consoliden i comencen a apuntar-se noves maneres de fer art. Us convido que farem primer tota la sala C i després tornarem enrere i veurem aquesta sala. Bé, en aquest àmbit que ens trobem, com deia, connectem directament amb el que era el final de la planta 1 i ho fem a dins un àmbit pictòric, com veieu. Ens trobem dins una sala que podríem, bueno, pensar una sala típica de pintura dels anys 80, però veureu que ja s'hi estan apuntant noves maneres. Per una part, tenim el José María Sicilia, que és un dels pintors paradigmàtics o clàssics dels anys 80 a Espanya. I ho fem amb una pintura que no és ja dels seus començaments, sinó em sembla que és de l'any 87 o alguna cosa així, una miqueta avançat als anys 80, en el que bueno, us he d'explicar unes quantes coses. Per una part, ha esquematitzat moltíssim la seva pintura. En teoria, aquests quadres es diuen flor, això es diu flor negra. Ha arribat a la convenció de convertir la flor en un símbol que és una mena de quadrat i que no li interessa per la tal flor en si, sinó per experimentar, per una part, amb la forma, per l'altra, amb el color i, finalment, amb la matèria. I Sicília és el que, d'aquests artistes que tenim aquí, representa aquest interès pur per la pintura que en principi no vol explicar res, sinó que s'autorefereix a ella mateixa. De Sicília s'ha dit moltes vegades pues, que si els seus colors tenen que veure amb el barroc espanyol, que si aquest blanc i aquest negre tenen que veure amb les túniques de Zurbaran, recordeu aquelles túniques dels monjos, etc. I ell, tot i que no ho descarta, diu que, bueno, que ell el que vol és estudiar sobre la pintura en si, sobre la pintura. I d'aquí venen tots aquests experiments que fa ell sobre el contorn que ens difumina, contraposat a la línia quadrada, les diferents capes que veieu. Aquí és un moment en què ell està treballant amb l'acrílic, ja en substitució dels olis que havia fet servir abans, perquè l'acrílic li dona una riquesa més gran de textures. Els descrosta, de manera que es veuen com a les diferents capes de feina. O sigui que ens trobem amb un artista que treballa la pintura, això, com a pintura, sense preocupació per la narració. Li interessa experimentar amb això. El podrien contraposar, en aquest moment, en la pintura d'Anselm Kiefer. Kiefer és un artista alemany d'una generació bastant anterior a Sicília. Kiefer és nascut als anys 40, no sé si és l'any 45 aproximadament. És una persona pues, que neix quan ja s'ha acabat la Segona Guerra Mundial, però que d'alguna manera, i ell ho explica, arrastra amb la seva ment i amb la seva cultura tot aquest enfrontament a la història que ha tingut el poble alemany durant molts anys, no? Com el oblidar o no oblidar, com tornar en els referents del que acabava de viure al seu país. I sempre ha fet una pintura de caire o interessada per la història, pels mites germànics. Sempre s'està com saltant un període de la història que no li interessa especialment, retrotraient-se a les èpoques, com dic, dels mites i heroics de la història centroeuropea. Aquesta pintura se diu Montsalvat i és una al·lusió a la muntanya aquí on, durant l'edat mitjana, s'anava a buscar el calze sagrat. És una història, doncs, absolutament mitològica. Un dels temes que li preocupen aquí fer és com representar justament lo irrepresentable, que diu ell. O sigui, si Sicília això no li interessava en absolut, aquesta recerca de les coses, ell és tot el contrari. Se preocupa per veure com representar la història, com representar aquests sentiments tortuosos o heroics d'un poble com l'alemany. I sempre fa aquestes referències a la seva pròpia història. També en aquesta pintura introdueix, com veieu, els girassols i les llavors de girassols. Això ella ho fa com una relació, a veure, com si fos una mena de natura morta, com si fos una vanitas barroca que parla també del pas de la vida, del deteriorament dels elements naturals. I ho fa volgudament, perquè aquest element temporal també existeix en les pintures de Kiefer. Kiefer a vegades està mal interpretat perquè, com que sempre s'ha referit, com dic, a temes de mites o heroics, o que sempre parlen d'una certa grandiloquència d'Alemanya, hi ha hagut gent que l'ha volgut equiparar justament en els temes del nazisme o de les grandeses de lo que ell pues no ha demostrat cap més simpatia que aquesta, no? Aquestes dues pintures les hem acompanyades d'una obra del Miquel Barceló. Com veieu aquí, hem intentat, per una part, hi ha una certa similitud a nivell formal. Són pintures totes no monòcromes, però sí que juguen molt amb el blanc, amb el gris, amb el negre. Però perquè veiem com, jugant amb unes tonalitats i unes textures, amb una certa relació, doncs poden ser molt diferents els continguts. Aquesta pintura de Barceló correspon ja a un període posterior a la que tenim a baix, a la planta 1. Recordeu que a la sala dels 80 hi ha la típica taula, aquella taula groga, molt barroca, plena d'elements a sobre, colors molt llampants, una matèria molt, molt gruixuda. Això ja correspon al període de Mali, quan se'n va a Àfrica i comença a treballar allà. I aquí, tot i que hi podem trobar un paisatge, veieu, hi ha aquells assets allà a la banda esquerra, i és una escena de pluja, hem de parlar de com aquesta pintura està feta. I és que té moltes relacions amb la pintura d'acció. O sigui, ell aquí ha deixat lliscar la pintura d'una manera absolutament lliure damunt de la tela. I a partir del moviment lliure i, per tant, espontani, aleatori de la pintura, ell ha acabat fent la seva composició. Bueno, amb això de l'aleatori i la llibertat, ara m'ha vingut al cap tot allò que parlàvem de la música que veiem a baix, en Mestres Quadrenys, i veieu que aquest element d'atzar és un element de contemporaneïtat que s'està imposant també dins la pintura. En aquest cas de Barceló, doncs, trobaríem diferents coses. Per una part, aquest element lliure de deixar córrer directament la pintura. Per altra part, hi ha les agressions realment físiques a la tela a través de talls i d'incisions directes a damunt. I després, finalment, bueno, aquest apunt de figuració que ens porta ja cap a una narració. En aquest cas, doncs, bueno, veiem que han passat per diferents etapes i tot i que l'art no vol dir que sempre una cosa sigui conseqüència de l'altra, sí que de vegades es donen aquest tipus de reaccions, que després de períodes en què la figuració no ha existit, doncs a poc hi ha artistes que intenten recuperar-la. I aquí, seguint amb aquesta tònica que veiem en aquest primer àmbit de pintures gairebé monòcromes, blanquinoses, les han volgut acompanyar de dues altres pintures. Aquesta, concretament, és del Gerhard Richter, i les següents d'Art and Language. Són, evidentment, molt diferents amb origen i amb motivació. I, bueno, intento explicar-vos-les una miqueta, però no és que vagin del mateix. Gerhard Richter, sabeu, és un artista alemany de més o menys la mateixa generació que l'Ansel Kiefer i amb la seva producció doncs, ha utilitzat molts mitjans diferents, sobretot dibuix, fotografia, i finalment també la pintura. Al museu vàrem tenir una exposició especial de Gerhard Richter. En aquest cas, ell el que li interessa és justament no parlar de cap tema en concret, és la pintura en si, una mica seria el podríem relacionar amb Sicília, i aquestes pintures blanques es caracteritzen per aquest arrastrar la pintura. Veieu que està feta simplement arrastrant la matèria cap a un costat. Amb aquesta mateixa tècnica, ell havia realitzat sèries d'obres que en el fons eren fotogràfiques i després les velava amb això. Una mica fugir de tema i interessar-se per les qualitats pictòriques de la pintura. En contrast o acompanyant Richter, que en aquest cas fa absolutament de pintor, perquè és veritat que té altres obres de caire més conceptual, tenim una peça també blanquinosa d'Art and Language. Art and Language sabeu que és un grup que se va formar a Anglaterra, en el poble de Coventry, cap als anys 65-68, a la segona meitat dels 60. I era un grup d'artistes, professors de la universitat, que tenien grups d'alumnes i treballaven d'una manera molt intel·lectualitzada. O sigui, la seva feina no era fer obres plàstiques, sinó que era parlar sobre art. I d'aquest parlar sobre art varen sortir edicions i varen fundar una revista que se deia Art and Language i a partir d'aquí aquesta és la seva producció màxima. Però des dels anys 60 fins ara doncs, han anat passant diferents èpoques de treball i sempre regits per l'interès pel llenguatge i l'interès pels processos conceptuals han passat per diferents etapes de feina, com dic, i aquesta concretament és ja dels anys 80, en el que comencen a pintar, però d'una manera completament diferent a el que veiem que feia Sicília. O sigui, no els interessa pròpiament la pintura, sinó que els interessa el concepte que hi pot haver al darrere i l'utilitzen. Llavors aquí us explico. Ell els que fan és agafar pintures clàssiques de la història de l'art. I aleshores, bueno, us porto una cosa perquè ho veieu, no sé si vau veure-ho o alguna cosa. D'una manera casual, ell varen veure aquesta obra que de Lucas van Valkenborg que se diu Winter Landscape. És un paisatge del segle XVI, un paisatge d'una nevada, del moment que neva. És un paisatge en què neva. I entonces, ells, a partir d'aquest paisatge, d'aquesta neu, varen tenir la idea d'efectuar pintures i negar-les efectuant nevades a sobre d'elles. I és quan fan aquests quadres. Aquests quadres, que se diuen quadres nevats o snow paintings, en el que agafen una pintura realitzada per ells, però comencen a negar-la posant-li allò, topets, topets blancs. I una de les coses curioses d'ells és que ells mateixos reconeixen que hi havia moments en què les pintures els hi quedaven massa boniques. O sigui, hi havia un moment en què la pintura estava realment com nevada i tenien la temptació de quedar-se en aquest moment, però com que l'objectiu no era aquest, sinó que era la negació d'aquesta pintura narrativa, pel simple fet que fos narrativa, continuaven fins a la total destrucció. Una miqueta més endavant trobarem més obres de Nathan Langage, eh? Però, com dic, és un col·lectiu molt interessant perquè el seu procés de reflexió sobre l'art, sobre la mercantilització o no de l'art, sobre l'autoria, perquè penseu que de baix del títol d'Art and Language, a baix d'aquest nom, hi ha arribat a haver 40 o 50 autors. I justament amb ells doncs, hi havia hagut gent molt famosa, com el Kossuth, o personatges que no varen poder resistir l'anonimat i varen acabar sortint-se del grup. No? Però bueno, ells són molt conseqüents i tenim ja més obres realitzades. Dins aquest mateix context en els que ens trobem, allò 80, els primers 90, tenim algunes peces ben diferents aquí. Per una part, Günter Fork. Günter Fork és un artista alemany de la mateixa generació que els que havíem vist abans. Recordeu l'última sala? El Thomas Struth, el Ruf, etc. Gent que ha passat per l'escola, per l'acadèmia de Düsseldorf. I se caracteritza ell també, Günter Fork, perquè és d'aquests artistes que ha utilitzat totes les disciplines possibles. Fa escultura, fa pintura, fa maquetes i, bueno, finalment, també fa fotografia. Però a ell, sobretot, el que li interessa és, o bueno, una de les coses que li interessa molt, és l'arquitectura i l'espai arquitectònic i com l'arquitectura ens fa moure a dintre. I fins i tot, quan fa fotografia, fa dues coses. Per una part, molt sovint utilitza elements arquitectònics. Un dels favorits és precisament els ulls d'escala, que a més per ell són relacions amb el cinema de Hitchcock, amb moltes pel·lícules que li havien agradat, aquesta cosa d'empicats misteriosos. I després també fixeu-vos en una cosa, són fotografies, però estan instal·lades com si es tractés d'una instal·lació pròpiament. Veieu, és una alçada més baixa de l'habitual, perquè a ell li interessa molt aquest reflex tan intens que es crea entre les seves fotografies i nosaltres. A ell li interessa que nosaltres formem part d'aquesta obra i de tot el nostre espai que està darrere. Vull dir, quan us dic que li interessa l'espai és perquè li interessa de veritat l'espai expositiu real de l'espectador. Llavors intenta involucrar-nos sempre amb les seves obres. De vegades utilitza els retrats, però curiosament ho fa inclús en sèries que són totes d'arquitectura, inclou un retrat. És una cosa, no en tinc una explicació jo que us pugui donar aquí, però és una cosa habitual en la producció de Günter Fork. Aquest interès per l'espai, evidentment, el trobem amb l'escultura d'aquest període. I aquí tenim una peça que es diu Münster, catedral, que és d'Anthony Crack. Anthony Crack és un artista anglès que ha format part o forma part del que es va denominar en els 80 la nova escultura anglesa, juntament amb altres artistes com Richard Deacon o Shirake Hoshiari, amb una sèrie de gent, que va reivindicar o fer un esforç molt gran per tornar a recuperar l'escultura que semblava que la pintura havia o volia com a... abolir. Tony Crack, tot i que és anglès i fa bona part de la seva carrera a Anglaterra, també treballarà molt a Alemanya. Crack és molt important i es caracteritza pel seu interès pels materials. I ell diu que la tria del material és el que amb ell li dona la clau del tema o del sentit de l'obra. No ho fa al revés, no tria un tema i diu ah, doncs això ho faré en fusta, sinó que és al revés. Una forma de fusta amb ell li ve la idea de fer alguna cosa. I ha utilitzat tant elements naturals, directament de la natura, com elements manufacturats o, com en aquest cas, restes de la societat industrial. I ell aquí, doncs, com veieu, són restes de maquinària industrial abandonada que la va col·leccionant. O sigui, sembla ser que és una persona que, antes de saber per què ho voldrà, si ell troba uns materials que li resulten atractius pel color, per la textura, etc., ho guarda i després fa les seves obres. No? I a partir d'aquí, doncs, n'atreu el tema i les derivacions. En aquest cas, com us dic, el títol és Minster, d'aquestes obres, i ell doncs, fa referència a l'arquitectura dels països nòrdics de l'edat mitjana, a les catedrals, parla d'elements arquitectònics, i li interessa doncs, la interacció que les escultures creen en nosaltres, que evidentment per veure-les bé les has de rodejar, t'has d'involucrar dins l'espai. Toni Krach veureu peces d'ell que n'hi ha fetes de plàstic, n'hi ha fetes de guix, de vidre. Entonces, dins aquesta mateixa, d'aquest context, trobam Sigmar Polke. És un dels altres grans pintors alemanys. Va ser company de Richter molt de temps, han treballat junts, han fet exposicions plegats. I Sigmar Polke es caracteritza perquè també és un gran experimentador de materials. O sigui, ha pintat en tot el possible. O sigui, se diu que Polke fins i tot ha fet experiments d'utilitzar el verí de diferents tipus com a material. En aquest cas, el fons del quadre, de la tela, no és una tela de lli normal, sinó que es tracta de seda. Si ho veieu, veureu que és una seda de moiré. O sigui, mescla barreja molts materials i substàncies diferents. És una pintura completament abstracta i només hi veieu uns elements figuratius que són aquestes petjades a sobre. Després és molt peculiar de la seva obra les retícules, que en aquest cas fa retícules encara que sigui a partir d'aquests elements rodons. Però ell doncs, és una persona que li interessa sobretot a l'experimentar. Veieu que ha fet servir vernís també i juga amb els contrastos entre el brillo i el mate, diferents substàncies. És molt interessant per aquesta experimentació continuada. Aleshores, a mesura que anem avançant en aquesta planta, veiem com tots aquests elements se van enriquint també d'altres continguts. I la primera obra de les que trobarem en aquest nou espai és el Rodney Graham. Rodney Graham és un artista que és canadenc i forma part d'un petit grup d'artistes que es coneixen com a de l'Escola de Canadà, que es diuen concretament, que són el Jeff Wall, que tenim les pintures a baix, després un altre artista que es diu Ian Wallace i Ken Loom. Eren quatre artistes doncs, que varen sortir, em sembla que és Montreal, treballant conjuntament. I aquí veiem que hi ha dues coses. Per una part, una al·lusió a l'arquitectura minimal. L'arquitectura minimal, o l'art minimal, és el que intenta defugir tot el que és aquest tipus de pintura que és tan físic i que té tantes traces immediates de l'artista i que, en canvi, busca processos industrials, processos que siguin més freds, que no tenen una part més principal que una altra, sinó que són obres seriades, peces que inciten a la contemplació però que no deixen mai traslluir cap emoció de l'artista. Tot el contrari del que havia estat l'expressionisme americà. Recordeu les pintures expressionistes, que era allò el que sentien, el fetge, el tal. Entonces, ara ens trobem en tot diferent. I aleshores aquesta generació són els que reaccionen contra això d'alguna manera. És la generació d'artistes que podem dir que són post-minimal i que de vegades utilitzen les formes del minimalisme amb ironia. Aquí concretament Rodney Graham fa una referència a les peces de Donald Judd, que és un dels artistes paradigmàtics del minimalisme. I què fa? Agafa aquest art tan suposadament fred, perfecte i anònim i el contraposa amb les obres completes de Freud, que és tot el contrari, que és el psiquiatre que parla de l'interior i de com la raó està turbada pel món de les emocions. I amb aquesta contraposició ell fa la seva obra. I és una manera molt habitual de com Rodney Graham té de treballar. És molt sovint que incorpora llibres i tot i tots els referents a la cultura que impregna la nostra societat occidental. Ho fa servir molt, molt sovint aquestes composicions. Aquesta peça la teníem fa temps al museu com a dipòsit i se va adquirir ara fa molt poquet i bueno, també hem tingut el gust de posar-la com a introducció en aquest món més intel·lectualitzat en el que els components conceptuals cada vegada tindran més força. Aquí, a la sala, en el centre, tenim dues obres més del grup Art and Language, que si us hi fixeu veureu que són com a bastidors de pintura. Però són bastidors de pintura que estan o bé girats cap a dins o estan tapats amb aquests panells pintats amb pintures que no deixen veure el que hi ha al davall. Molts d'aquests panells tenen pintures a davall, però estan també cegats, com dèiem. Aquests dos cubs pertanyen a una sèrie de tres que les tres tenen referències amb aquestes pintures tapades a pintures de Courbet, que són pintures de Courbet que fan referència al sexe femení, que en aquell moment era algo que estava pues, proscrit, però que Courbet havia, en alguns casos, arribat a mostrar de manera explícita. Ells el que fan és tornar a agafar una pintura del segle XIX i la tornen a amagar. Les dues que tenim aquí, una té amagat a dins d'ella aquest primer quadre, que se diu La Font de Loué, un nom. És un quadre de Gustave Courbet, que és una imatge d'una font, que és una entrada, però que, bueno, que podria, diuen els intèrprets, podria tenir referències sexuals. I aquesta altra, el mateix. Aquest se diu també La Gruta, també d'un altre lloc. Doncs aquests dos quadres estan un dins un i l'altre dins l'altre, però estan tapats per una pintura rosa i posteriorment aquest vidre a sobre. Ells fan això també ironitzant una mica sobre la imatge del propi museu. El museu com a lloc per mostrar coses, però que en el fons les amaga. I ells estan a dins el museu també ficats cara cap a dintre. De manera que aquests artistes, si pensem una mica, se relacionen molt estretament amb coses que havien dit de Marcel Grotaers, de com Marcel Grotaers ironitzava sobre l'artista, ironitzava sobre la figura del museu com a lloc on posar en valor les obres signades. I aquest és un element que en aquesta sala tenen en comú diferents de les obres que hi tenim. A part d'Art and Language, tenim aquesta col·lecció de fotografies d'aquí darrere, que són imatges realitzades per un artista que mai va voler signar amb el seu nom, sinó que s'identificava com si fos una marca comercial. O sigui, ell va crear una agència, ell deia una agència, que se deia Les Ready-Mades appartiennent a tout le monde. O sigui, els ready-mades són de tothom, amb una C d'aquelles de copyright. I amb aquest títol ell va anar fent obres i mai va voler que el seu nom sortís a la llum. Per tant, això ens recorda moltíssim l'actitud de Marcel Grotaers, d'ironitzar sobre el valor de les obres signades, per tant, sobre tots els temes relacionats amb l'art com a mercaderia o no. I ell aquí és una col·lecció de fotografies que ell va fer comissariant una exposició en el museu, el CAPC de Bordeus. Va fer aquesta exposició tota amb obres d'artistes que no són ell i la seva obra consistia en aquest comissariat i després aquesta edició baix d'un nom que no era el seu. Relacionat amb això, amb coses en comú amb ell, tindríem l'obra de Vercruis, Jean Vercruis, que és un artista justament belga. Belga, com Grotaers o com Magritte. Vol dir que tenen aquest element entre surreal i irònic de la mateixa manera. I aquí Vercruis què ha fet? Pues agafar elements de presentació de l'art, com són peanes i marcs, i buidar-los de l'obra. I presentar-nos aquests elements que d'alguna manera són els que estem acostumats a que donen valor a l'obra d'art. Però ho fa d'una manera que també ens incomoda, perquè els plins aquests o les peanes estan agafant com la nostra posició d'espectador a la pintura, amb la qual ens està també com a traient el lloc. i està fent aquest joc amb els dos marcs. No? Entonces, sempre hi ha aquests elements. Un altre artista és McCollum, l'artista que ha fet aquesta sèrie de quadres, que és un artista que s'ha dit que era amb la qualificació d'apropiacionista. Apropiacionisme va ser una tendència que eren artistes que agafaven imatges d'altres artistes i els reconvertien, els utilitzaven a la seva manera. Aleshores, què fa McCollum aquí? Aparentment ens trobem davant d'una sèrie de pintures industrials, com si haguéssim anat a Ikea, no?, i haguéssim comprat marcs d'aquells de colors tan macos. Però la perversió d'aquesta obra és que si ens hi acostem mai són exactament iguals, perquè ell diu: he fet la meva funció d'artista, he intervingut en tots ells. No n'hi ha ni un d'igual perquè els he pintat amb una brotxa i, per tant, la meva funció com a artista està coberta. No? Llavors veiem que són les mateixes coses que ens estan fent reflexionar sobre el mateix. Aquí n'hi ha un altre que és més seriós, però que aleshores el que és molt críptic, que és el Reinhard Mucha, també és un artista alemany, que per una part fa al·lusions també en el minimalisme, que utilitza aquestes superfícies polides, industrials i brillants, sense cap traça. Aquí no hi ha res que hi hagi fet, no hi ha cap traç d'artista, allò que fa, no, és el meu sentir, és tal, sinó que són elements industrials, però en canvi hi ha elements autorreferencials a ell, però que ell no ens dona mai les claus per entrar-hi. Si ens hi acostem una mica, veurem com està constituït això. Bueno, veieu, està fet per tres parts. Aquesta és com si fos un arxivador d'aquests que estan fets per mirar-se, a veure, aquí són els mesos i allà, i aquí són noms de ciutats, a veure, això són mesos i en algun lloc allà dalt són noms de ciutats alemanyes. I tot això ell ho ha unit a través d'aquesta ratlla i sembla ser que hi ha connexions de fets personals d'ell. Tot és això, ell volgudament és així, és crític i ens deixa al marge. L'únic que sabem de tota aquesta composició és que la peça es diu Lingen, o Lingen, no sé com es diu dir, que és un nom d'una ciutat alemanya que té 6 lletres, com tenien totes les ciutats alemanyes d'una exposició que ell va fer, en el que reunia com a 200 noms de ciutats que tenien 6 lletres, que tenien en comú estar connectades per tren. Val? Aleshores, és una referència al tren, al ferrocarril, com un dels elements de la vida moderna, a veure, de la vida d'Alemanya. O sigui, el tema del ferrocarril dins la societat alemanya ha tingut molta importància, està molt arrelat i té moltes connotacions. I ell vol parlar-nos també de la paradoxa entre els ferrocarrils, que durant tot justament la guerra i tot el temps de Hitler i tal havien tingut pues, un paper bastant penós, com després, per l'altra banda, és la xarxa de connexions en el centre d'Europa més potent. Entonces, ell ha fet treball sobre això. Entonces, el fet de que aquí hagi tornat a triar aquesta ciutat, etc., ens remet en aquesta història. Per altra banda, tenim el Feltre. El Feltre, aquí el que podríem parlar és que ell va ser deixeble de Joseph Beuys, exacte. I llavors el Feltre té connotacions també quan sabeu que Beuys a la guerra va ser abatut, el seu avió va caure i es va poder salvar gràcies a que va estar embolicat en grassa i feltre i coses així. Llavors hi ha aquesta relació amb ell. I per l'altra banda, tot aquest tros d'aquí està utilitzant aquest vidre com a reflex de que una vegada més ens està involucrant a nosaltres. Tot i que l'obra sembla molt crítica i que ens està com escopint, com que dir no us diré res més, no? En el fons sí que ens vol atreure. No? Reinhard Mucha és un dels artistes importants alemanys, però sempre té aquest caràcter absolutament críptic. No? I després, finalment, en aquesta sala tenim l'Steinbach. Steinbach, que és un artista d'ascendència israelí, però després educat i criat als Estats Units, que la seva obra ens parla sobretot de l'objecte a la nostra societat. Fa una reflexió sobre com els objectes, encara que siguin objectes industrials, no són simples objectes, sinó que tenen connotacions simbòliques, d'ús, etcètera. I fa aquestes peces en les que bueno, s'ha fet conegut per aquest tipus de prestatgeria. Sempre, sempre combinen aquest suport molt ben acabat, gairebé luxós, veieu, amb elements de la vida més quotidiana. I no només són elements industrials, com veieu, elements produïts en fàbriques, sinó que reforça aquesta idea d'element industrial pel fet de la repetició. Sempre en posa més d'un, sempre és un objecte seriat, o sigui... I aleshores aquí què hi veiem? Pues la mateixa ironia que estem veient en tota aquesta generació. O sigui, com ens plantegem que, pues, bueno, que un recollidor estigui damunt d'una prestatgeria luxosa dins la sala d'un museu? Pues ironitzant sobre el valor dels objectes, sobre quin és el motiu pel qual un objecte pot estar en una exposició. I això, bueno, ell ho ha anat fent, establint també relacions a vegades més internes o més xistoses entre els elements que posa damunt de la prestatgeria. Aquesta obra és una escultura de la Cristina Iglesias, sabeu, l'escultora espanyola ja molt reconeguda, que en aquest cas ens ha fet... Bueno, ha fet. Aquesta és una peça que pertany a la col·lecció La Caixa, és una peça mestra, que a part dels seus valors físics que podeu veure, que bueno, són magnífics, primer per l'ocupació de l'espai que fan, després per com juga amb la sombra. O sigui, la sombra no és una sombra, és una part de l'obra. El fet de crear aquest espai completament barroc i pla. Però és que, a part de tot, el material, que des d'aquí no sé què penseu que és, però si us hi acosteu, a què sembla que és com si fos espart o alguna cosa així, teixit? Però si us hi fixeu, després veureu que tot són fils metàl·lics. Però el més sorprenent d'aquesta peça és que aquests panells tots són textos. I són textos d'un llibre d'un escriptor anglès molt conegut que es diu Ballard, Ballard. I això és una novel·la que es diu Crystal World, Mundo de Cristal. Per explicar-vos una mica, veieu que hi ha un gràfic dels panells, tots ells porten un número, estan numerats, i per mostrar-vos alguna cosa he portat aquí marcat el 79, que seria aquest el primer de tots, en el que pues, es pot llegir la primera frase d'aquest text que diu On the right of the road, the darkness enveloped. Que seria a la dreta de la carretera, la foscor ens embolcallava. Aleshores, aquí pots agafar els panells i vas veient com aquestes formes que d'entrada semblen tan abstractes, totes elles són lletres. Si entrem per aquí, On the right... Quan t'hi vas fixant, aleshores penseu, tots els panells, és tot el text d'aquest poema, de Mundo de Cristal, de Ballard. De fet, l'exposició de volum, aquí acabaria amb la planta 2 i d'aquí connectarem amb la planta 0. El que ara veurem a la B és també una part d'aquesta presentació de col·lecció, però no estiria tant dins l'argument de volum, sinó que ja veureu que es tracta d'una cèl·lula una miqueta independent. Aquest espai, com us dic, és independent del que hem vist fins ara i del que veurem el proper dia, però són peces, són obres de col·lecció que també teníem ganes de presentar en ocasió d'aquesta presentació tan gran de la nostra col·lecció. I totes aquestes, més les de la següent sala, veureu que tenen en comú l'interès per les transformacions que l'home pot fer, fa damunt el paisatge, damunt la natura, damunt la ciutat, o de com les transformacions portades per les pròpies necessitats socials fan canviar l'aspecte urbanístic o geogràfic dels espais. Concretament, aquí trobem la peça de l'obra d'Alan Sekula, que se diu Metano para todos, gas metà per tots. Va ser encarregada, igual que les altres que veurem després, l'any 2007, per una exposició que es va fer aquí en el museu amb fotògrafs d'arreu del món en els que se'ls va encarregar el que se'n diu un survey fotogràfic sobre la ciutat de Barcelona. En el segle XIX els surveys eren doncs, allò, gent fotògrafs anglesos, per exemple, que anaven i feien un viatge, una mena d'expedició a Egipte i venien amb la seva visió del país. Pues, a motiu de l'exposició a l'Arxiu Universal, que va ser una exposició important i gran de fotografia en el museu, es va encarregar aquest survey i a més d'una dotzena de grans fotògrafs internacionals i cadascun pues, va primar aquell aspecte de la ciutat que més li va interessar. Concretament, Sekula se va interessar per això, per l'arribada del gas metà a Barcelona i tot el que això volia dir. I aquí, d'alguna manera, n'explica diferents fases. O sigui, el gas metà arriba a la ciutat en grans vaixells, carregat en grans vaixells, i d'aquí es passa en el port, passa en els dipòsits, però tot això ha donat lloc pues, a una geografia, a una composició urbana del port, de vida, etc., que ha intentat plasmar. Ell ha viscut amb els marinos del vaixell, ha vist com gent que havien estat mariners d'aquests vaixells després s'han afincat a Barcelona i tenen restaurants. Això és una petita selecció de la sèrie de les fotografies aquestes. N'hi ha unes quantes més, però tampoc no els hi podien posar totes. Però està tota basada en això, en l'arribada del gas metà a Barcelona i com se distribueix, quines són les infraestructures a les que ha donat lloc, etc. al voltant d'això. La següent obra que tenim és una composició, és una obra que es diu Habitus i és del Xavier Ribas, un altre fotògraf, en aquest cas d'aquí, de Barcelona, que ha fet un treball que enllaça o que és bonic fer la relació justament amb el que veiem en el principi de la planta 1. Recordeu que parlàvem dels polígons de viviendes que s'havien fet allò per acollir les grans masses en els anys 50 i primers 60. Pues ell el que fa una mica és, anys després, han passat 50 anys, veure pues, les adaptacions que la gent ha fet d'aquestes estructures oficials creades per viure, com a cada un de les zones la gent s'ha anat apropiant dels espais intermitjos, com han creat els seus llocs d'esbarjo, com han estat capaços pues, de convertir això realment en llocs de vida. I sempre parla que Habitus és una obra no feta sobre l'arquitectura i sobre els polígons, sinó sobre aquesta vida que s'ha generat en els espais entre els edificis. I allà, doncs, bueno, diferents imatges de com aquesta societat s'organitza i crea llocs de trobada i d'esbarjo en zones que en principi podien no ser-ho. De fet, aquestes zones situades en els límits de les ciutats, a fora del que són els llocs planificats per l'autoritat com a llocs d'esbarjo, de vegades són els més interessants i són els més vius. De Ribas, també a la col·lecció, hi ha unes fotografies que potser alguns recordareu, unes fotografies de format més gran, en el que es veu, per exemple, en la llunyania, uns grans edificis d'aquests de vivendes, però en canvi gent asseguda entre carreteres amb una tauleta i unes cadires plegables fent allò el vermut del diumenge, no? O com improvisen llocs realment de vida, però en el marge, en aquestes zones que en teoria no estan ni urbanitzades ni pensades, però que la gent va trobant la seva manera de viure. De fet, tot això també ho fa reflexionant sobre lectures, etc., que ell explica, que diuen que el retrat de veritat de les ciutats no és el centre històric, que funciona com a parc temàtic pels estrangers, no? Sinó que la veritat de les ciutats es troba justament en aquestes zones. En aquest cas, ens trobem davant de les fotografies de David Goldblatt. Goldblatt també, de la mateixa operació del Survey Barcelona, surt tota aquesta col·lecció d'imatges a baix del títol genèric de Connexions Globals. En Connexions Globals vol dir que ell se va interessar per la zona del Baix Llobregat, em sembla concretament que es diu això, que és tota la zona aquí on hi ha el Port Franc, i una mica més enllà de l'aeroport, o sigui, tota aquesta zona que ens permet les relacions amb l'exterior, que ens permet aquestes connexions. I, igual que feia Sekula, doncs, les examina des de tots els punts de vista. per les infraestructures que s'han creat, però també en ocasions doncs, per la vida que s'hi desenvolupa. Veieu allà algunes hiades de magatzems, d'estibacions o dipòsits, o vaixells que arriben, l'aeroport, el bar de l'aeroport, etc. Tot el que genera aquesta zona, que per això té el títol de connexions globals. I després, si aquestes tres composicions que hem vist fins ara parlen sobretot d'aquesta incidència de la persona, de la vida industrial sobre del medi, tenim aquí una peça una mica diferent, que és la instal·lació d'Ibon Aranberri. Ibon Aranberri és un artista basc, diríem, de la darrera generació. És un artista que ell se situa ja, o sigui, si teníem una primera generació d'artistes bascos que eren Chillida i Oteiza, després venen els segons, que seria el Badiola o el Pello Irazu, etc. Aquest seria ja la tercera generació, no? De manera que, per una part, se senten lligats amb aquest passat escultòric, però que després se'n separen completament i fins i tot diuen que no s'hi reconeixen en tant en quant aquell passat tenia un algo de paternal o de conductista, no? Entonces ells intenten reaccionar sobre això i s'interessen més per altres actituds. Ja no els interessa la construcció d'espais ni els aspectes aquests més formals que havien vist abans, sinó que, en el seu cas, fa unes tasques més properes a l'arxiu. Sabeu que l'arxiu és una de les maneres que molts artistes estan tinguent en l'últim decenni d'acostar-se a l'obra d'art, evidentment molt relacionat amb les obres conceptuals dels 70, també, són aquests processos. Llavors, ell l'hem relacionat amb aquest context que parla de la natura o de l'urbanisme o de la relació de l'home amb el seu entorn, en tant en quant ell fa una obra que se titula Cova, té uns números, unes cotes, que són la numeració científica d'una determinada cova, sobre la que ell ha estat estudiant durant un període molt important de la seva vida i que comença o conté dues parts molt diferenciades. És un espai que, a veure, és una cova que es veu que dins la mitologia o la història, l'imaginari del País Basc, doncs es veu que surten narracions i té relacions històriques. I aleshores ell que va fer va ser demanar permís, la qual el permís és una part d'aquest procés de la feina, demanar permisos, etc., per poder-la tapiar. Tapiar-la de manera que permetés que tots els animals i tota la vida natural que hi tenia lloc pogués continuar desenvolupant-s'hi, perquè es veu que hi ha ratpenats en aquesta cova, entonces, per permetre l'entrada i sortida, etc. No? Però aleshores la va tapiar amb una certa voluntat doncs, de modificar envers les persones el que era l'entrada i sortida possible de la cova. I a partir d'aquesta modificació d'espai, que ens remetria a tot el que era l'art de la Terra. Recordeu el Land Art, tot el que fa l'Smithson, el Richard Long, etc., que modifiquen l'espai? Doncs ell fa aquesta mateixa modificació d'un element natural, però hi afegeix tota la seva tasca d'investigació. Allà, des de la documentació que amb ell li resulta necessària per posar en marxa el seu projecte, però després també hi ha investigació científica, sobre les diferents cotes, els estrats, el que es troba en cada estrat, quina és la fauna que hi ha, quina és la vida vegetal que hi ha, etc. etc. I aquest és el seu treball. Ell, de fet, diu que li interessa sobretot aquest procés de recerca més que no la realització formal final de la peça. Aleshores, com veieu, aquesta és una petita mostra d'obres que no tenen una relació directa amb volum, però sí que és important presentar-vos-les perquè és una més d'aquestes línies de treball que a poc, doncs, bueno, aneu veient que se van consolidant, dins la col·lecció.